Bon dia i benvinguts una setmana més a Terra de Festa, el programa de cultura popular i tradicional del Camp de Tarragona. Al programa d'avui parlarem de bandolers, i parlarem de bandolers perquè aquest cap de setmana a Alcover celebren la Fira de Bandolers. En parlarem amb la regidora de la Fira, la Carla Miret, i també parlarem amb el Jaume Camps, que és historiador del Camp de Tarragona, sobre el fenomen del bandolerisme. A més, anirem fins al Pla de Santa Maria, on també celebren una fira aquest cap de setmana, però no és de bandolers, és la Fira del Vent. Parlarem de les característiques d'aquesta fira amb el regidor de Cultura de l'Ajuntament del Pla de Santa Maria, en Carles Singla. Bandolers, vent i moltes coses més durant una horeta aquí, al Terra de Festa, perquè ja ho sabeu, al Camp de Tarragona som Terra de Festa.
Les propostes folklòriques del territori a la teva ràdio local.
Alcover celebra aquest cap de setmana la Fira de Bandolers i per parlar-ne tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Carla Miret, que és la regidora de la Fira de Bandolers d'Alcover. Bon dia.
Bon dia.
Quan sorgeix el format de Fira de Bandolers a Alcover?
Quan sorgeix? Doncs fa 16 anys ja. O sigui, estem a la 16a edició, o sigui, aquest canvi de fira, no? Que antigament se li deia la Fira del Remei, la Fira de la Avellana. Doncs sorgeix, bueno, això, no? De buscar un canvi en la fira, i teníem dos protagonistes al Cuber, no? Que eren dos bandolers, que eren Miquel Morell i Pere Voltor. Llavors, arrel d'aquests dos bandolers, doncs comencem a iniciar aquest canvi, no? En una nova fira.
Clar, podríem dir que l'evolució que fa la Fira del Cuber és filla de les reconversions que han fet moltes fires al Camp de Tarragona. Fires de tardor, podríem dir.
Sí, vull dir, realment és una fira que té el seu pes ja, vull dir que està molt estructurada, que està molt arrelada i que realment, doncs, bueno, vas anant fent canvis i vas anant fent modificacions amb actes i amb altres coses, però realment és, bueno, ja hi té la seva estructura creada, no? I ja té aquest pes al Camp de Tarragona.
Deies fa 16 anys la primera edició d'aquest format de Fira de Bandolers. Com ha anat evolucionant des dels inicis fins a l'actualitat?
Com ha anat evolucionant? Bàsicament és una fira de teatre de carrer, no? Llavors el principal tret o els principals actes és això, no? És teatre al carrer. Llavors el que fan els actors és escenificar tot el que es vivia, no? Doncs en aquell segle XVI i en aquell segle XVII. Llavors, bàsicament arrel del teatre, hi hem anat incorporant també el que és el mercat, i llavors l'hem anat ampliant, doncs, amb les zones gastronòmiques també, no? Vull dir, perquè una fira d'aquestes característiques porta molta gent, llavors, doncs, l'hem de cuidar, aquesta gent, doncs llavors mitjançant això, doncs, bueno, creem aquestes tres fases, no? El que és el mercat, o aquests tres racons, el que és el mercat, el que és la part gastronòmica i la part de teatre.
El tret de sortida a la Fira de Bandolers acostuma a ser el dijous. Al Cuber, com és l'arribada d'aquests bandolers?
Doncs l'arribada, bueno, tret de sortida és amb la inauguració de la fira, no? Que en aquesta edició, bueno, ens acompanya des de la Diputació, un representant de la Diputació de Tarragona, i llavors representa que fan l'arribada dels bandolers, no? dels actors. Llavors el que fan, no, és instal·lar-se pròpiament. Tenim una primera escenificació en l'acte inaugural i llavors ja, bueno, arrelen tots els altres dies.
Per tant, podem veure ja des d'aquest tret de sortida el que deies, la importància de les representacions teatrals. Quines són les més destacades de representacions teatrals al llarg de la fira?
Les més destacades. Bueno, aquest any estrenem la Taverna dels Bandolers, no? Que se centrarà en la plaça nova de la vila. Llavors, en aquesta plaça, doncs, hi succeiran diferents representacions, o sigui, pren part, o sigui, la tavernera, no?, que ens farà tota la representació del que vivien abans en les tavernes, i llavors a les diferents carrers i diferents places del poble, doncs, hi ha diferents escenes de teatre, no? Aquest any, doncs, pren molt de pes el que és els dos personatges principals, Miquel Morell i Pere Voltó. Llavors, com estrena també nova, la Resclosa, que és el grup de teatre local, aquest any, doncs, celebren el seu desè aniversari, i estan, bueno, estàvem acostumats a veure'ls al Convent de les Arts, no? Doncs aquest any també els traslladem pels carrers de la vila.
Després aprofundim un moment sobre la Gran Taverna, però sobre les representacions teatrals, quantes persones hi participen, quan s'assaja, com es decideixen els temes cada any?
Vale, els temes, bueno, van arrelats una miqueta amb el que és la part històrica, no? La part més històrica que està escrita, doncs arrel d'aquesta part escrita, doncs es trasllada cap als esquetxos teatrals. Llavors, hi ha un total d'una companyia de teatre contractada que són els que venen cada any, o passa, és la 7a edició que venen i que col·laboren amb nosaltres, i són un total d'uns 11 actors, sí? de caire professional. I llavors tenim, doncs, el grup amateur del poble, no? El grup de la Resclosa del poble, que en allí sí que són molts més actors, que són aproximadament entre voluntaris i actors una cinquantena, que es divideixen per tot el poble. És a dir, hi ha un gran pes a l'hora del teatre. I la decisió, no?, com es decideix, o sigui, què fer, quins actes fer, vull dir, l'any passat vam trobar un format que era que en cada espai, doncs, en diferents hores successives hi havia teatre, i llavors hem mantingut això, no? És a dir, no és una única hora, sinó que en diferents hores del dia tu pots trobar en aquests diferents espais aquest mateix espectacle, no?, perquè si no el pots anar a veure a les 6, doncs el puguis anar a veure a les 7 i no te'l puguis perdre.
Comentaves que una de les novetats d'enguany és aquesta Gran Taverna, que és una evolució d'activitats que sí que ja es feien a la plaça Nova.
Bueno, sí, a la plaça Nova hi celebràvem el sopar de bandolers, no? Vull dir, no realment no interpretava una taverna, sinó que era un sopar multitudinari del poble on s'hi servia menjar de l'època bandolera. Llavors, aquest any, doncs, la intenció és això, no? És crear aquest espai de la plaça, crear una taverna gegant, no? La gent una mica, quan dius taverna gegant, tampoc no s'acaba d'imaginar ben bé el que serà, no?
Sí.
Bàsicament, hi trobaràs un escenari on hi haurà música i teatre, i trobaràs, doncs, taules, no? Hi trobarem bancs on hi podràs seure, i llavors allà, doncs, hi podrem degustar, doncs, el menjar típic de carn a la brasa, que és el que es cuinava en aquella època, i després, doncs, la cervesa artesanal que tenim, des del cafè fins a vins. És a dir, serà com un restaurant, doncs, a lo gran, no? Li hem anomenat, doncs, això, la taverna.
Abans comentaves les potes principals que tenia la fira, una d'elles és aquest mercat d'artesania. Quants paradistes hi trobem i al llarg de quins indrets?
Sí, el mercat sempre se situa, doncs, el que és el carrer Major, la part de l'Església Vella i la zona del Portal i l'Avinguda de Reus. Hi ha un total aproximat d'unes 130 parades, vull dir, aquest any, vull dir, la majoria ens han confirmat, vull dir, bueno, i ara ja, doncs, vull dir, estem al damunt i ja ho tenim tot engegat per totes les parades marcades on cadascú ha d'anar, no? I és això, un total d'unes 130 parades.
I dins la Fira de Bandolers també es mantenen propostes, podríem dir, més esbojarrades, com són la bandolerada o la baixada d'ornis el dissabte. En què consisteixen aquestes dues propostes?
Mira, la bandolerada és una de les activitats que a mi em fa més il·lusió, també, no? Vull dir, il·lusió en el sentit que hi participen quasi uns 300-350 nens, no? També amb els seus pares i mares. És una gincama, pel poble, no? Llavors es munten diferents proves, no? O sigui, totes relacionades amb caire bandoler, no? O sigui, des de en quins anys vivien, des de desxifrar el nom del bandoler. Aquest any tenim un bandoler, no?, així com a gegant, i llavors hi hauràs de col·locar el bigot, és a dir, són activitats, proves relacionades amb els bandolers. I et dic, és una activitat que el dissabte al dematí, doncs, vull dir, és, bueno, molt moltíssima gent, no?, tant grans com petits. I després l'altra activitat, doncs, que també ja és ferma, no?, i és un altre acte, és la baixada dels ornis, no?, que també aporta moltíssima gent. I ens han confirmat ja, o sigui, una trentena de vehicles, no?, d'andròmines, o sigui que serà també bastant potent.
16 anys de la Fira de Bandolers, si ho mires amb perspectiva, ha permès conèixer més aquests personatges que vivien al Cuber?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que cada any els coneixem una miqueta més i cada any ens sorprenen, no? O sigui, tot i que ja fa 16 anys que els coneixem, no? Vull dir, hi ha un treball darrere, és a dir, els bandolers aquests dies, no?, han estat a l'escola amb els nens, fan un treball molt, molt gran allà, no? Després també tenim un conte bandoler que també els hi permet als nens, doncs, apropar-los més en aquella època o què vivien o conèixer aquests personatges, no? I llavors les actuacions teatrals, evidentment, a la gent, doncs, adulta ens permet viure, no? I o sigui, ens transmeten aquestes vivències, no? Aquestes trifulgues que tenien en aquests anys. 16 anys, vull dir que 16 anys coneixem-los, vull dir, és...
Ja és Déu-n'hi-do. Això és aquest cap de setmana, però el cap de setmana vinent tenim Festa Major al Cuber. Són segurament les dues setmanes més intenses al Cuber.
Sí. Són les dues setmanes més intenses a l'hora de transformar el poble. O sigui, per la fita es transforma el poble totalment de dalt baix, no? Vull dir, ja hi ha molta feina de decorar els carrers, d'això, no? Vull dir, una transformació total del poble. Llavors, la Festa Major sí que hi ha una feina molt gran també del regidor de Cultura a l'hora d'organitzar tot, bueno, un gran contingut d'actes, no? Per totes les edats, i hi ha una feina molt, molt dura al darrere, no? Nosaltres sempre diem que, vull dir, sembla que amb dos caps de setmana, no?, que estem complets, es facin dos dies, i realment no són dos dies, no? Vull dir, portem molts mesos al darrere treballant-hi, ja des de l'equip tècnic d'Ajuntament, des de nosaltres mateixos els regidors i des de tota la part del voluntariat, no?, que ens ajuda.
Perfecte, doncs, Carla Miret, regidora de la Fira de Bandolers d'Alcover, moltes gràcies per haver-nos atès i molt bona fira.
De res, a vosaltres, i esteu totalment convidats.
Moltes gràcies, una abraçada.
Torna, torna, Serra Llonga, I per parlar de bandolers, qui ens acompanya ara és el Jaume Camps, historiador d'aquí del Camp de Tarragona. Bon dia, Jaume.
Bon dia, bona hora.
Què és el bandolerisme?
Doncs el bandolerisme seria un fenomen social que es produeix a cavall del segle XVI-XVII, que es produeix a tota Catalunya, no només en el Camp de Tarragona, que nosaltres estem situats, que és doncs un grup de gent que agafa les armes per, diguem-ne, doncs, lluitar, bueno, pels seus interessos, és a dir, interessos polítics, econòmics i socials.
El Camp de Tarragona és terra de bandolers o no?
Sí, 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 el Camp de Tarragona és terra de bandolers. És a dir, estem parlant de finals del segle XVI, principis del XVII, en un moment de canvis econòmics, polítics i socials molt importants, i en moltes zones del nostre territori n'apareixen moltíssims. Són gent que toma per tot aquest territori, toma per tot arreu, movent-se amunt i avall, perquè clar, és evident que si estan al cobert els les autoritats van cap a un altre poble, i aquestes partides hi ha gent de tot arreu. Per tant, és una zona de bandolerisme.
Quins podrien ser els personatges més destacats del bandolerisme aquí al Camp de Tarragona?
Clar, evidentment, com el coberenc que es comeré cap a casa. Nosaltres al Cuber, per exemple, entre els anys 1576 i 1630 tenim documentats 21 bandolers, dels quals els que més destaquen són els Morells i els Voltors, que són els que de la fira, però Miquel Morell, Pere Voltor, el Pai Català, són gent coneguda, de renom, que no paren, que van amunt i avall, que alguns han participat en Pere Roca Guinarda. És a dir, aquests tres casos alcoverencs ja de per si són figures importants en el bandolerisme català.
Parlaves d'aquests tres personatges alcoverencs, no? Aquests tres bandolers il·lustres, podríem dir-ne. No sé quin era el radi d'actuació que tenien, on actuaven.
Doncs, clar, encara que, diguem-ne, siguin alcoverencs, el Cuber és un poble petit, el radi d'actuació era molt ampli. Aquesta gent es movia arreu del territori català i fins i tot arreu del territori dels països catalans, perquè com que es busquen la vida i són perseguits per les autoritats reals, doncs van amunt i avall, són partides petites, però després se sumen altres partides més grans, uns acaben, em sembla que és al País Valencià, l'altre acaba a Saragossa, però no sé per què. És a dir, es van movent pel territori, doncs buscant-se la vida. Com que són conflictes també de caire senyorial, en alguns casos, doncs bé, sí que s'hi sumen després protestes populars que fa que la partida sigui més gran, però aquesta gent es va buscant la vida en aliances, amb interessos, amunt i avall, i actuant segons el que els convé als seus interessos.
Clar, perquè ben bé de què vivien aquests bandolers?
En el cas, per exemple, el coberenc, eren doncs gent que pertanyia a famílies, diguem-ne, riques, i que participaven en la vida política local. Per tant, no eren, diguem-ne, el típic pobre que s'havia de buscar la vida, els captins. Després el que passa és que, com que és un moment de malestar social, de canvis econòmics i socials profuns, aquestes partides són grans. I s'hi suma doncs, això que aquestes partides grans doncs, actuen doncs, a vegades barallant-se entre elles, robant el que, per exemple, un comerciant que donava suport als altres o que estava a l'altre partit o que es creia que era família de l'altre, si l'ataca no el maten ni el roben, després assaltar camins, és evident, també la imatge típica del bandoler que ens ha arribat d'assaltar camins, això també es produeix. Ara, no es pensen que el bandoler també era un Robin Hood, sinó que assaltaven camins també per viure ells i sobreviure, més que donar als pobres. La imatge romàntica, idealitzada, no, tampoc no és certa. Ara assaltaven camins, sí, per sobreviure, i alguns també fan per tenir una família riques, apoderades.
Quan podríem dir que acaba aquest fenomen?
Doncs, a veure, clar, com més avança el període, més s'intensifica la repressió cap a ells. La presència dels tropes reals arreu del territori per acabar amb aquests conflictes augmenta, s'hi fica l'arquebisbat també pel mig per intentar posar pau, i, clar, també, diguem-ne, com més avança el segle XVII, això es va, diguem-ne, intentant acabar. El que està clar que després del fenomen del bandolerisme també s'hi suma el que és la Guerra dels Segadors. És a dir, que tot aquest malestar social que es va produir en el país també encadena amb aquesta Guerra dels Segadors, que ja és el gran conflicte que canvia també el panorama polític perquè provoca conseqüències importants. Per tant, acabar com a tal amb una data seria mitjans 17, però el malestar continua. Clar. És a dir, el pendularisme no és un fenomen aïllat només d'uns senyors que lluiten entre ells, com que també hi ha un malestar social darrere, amb això continua i es manté en aquesta crisi després del mitjans 17 i final 17.
Clar, a part del Cuber, que des d'aquests fa 15 anys que té una fira de bandolers i que s'ha mogut molt el tema, no sé si comparteixes amb mi que la resta de Camp de Tarragona tot aquest fenomen està una mica oblidat.
Sí, és cert. Clar, el Cuber aprofitem perquè representa que el segle XVII, com finals del XVI, principis del XVII, és l'època, diguem-ne, d'or, on se fan moltes cases, on l'arquitectura, la fisonomia de la vila canvia, i per tant el fenomen del bandolerisme t'ajuda a explicar, diguem-ne, el patrimoni que tenim. I t'aprofites per poder mostrar-lo i ensenyar-lo a tothom que ve de fora. Però sí que és cert que també el fenomen del bandolerisme, doncs sempre ha tingut les dues grans figures capdals, que són el Serrallonga i el Pararroc Guinarda, però els bandolers més del territori en el qual pots reivindicar, doncs han passat una mica desapercebuts perquè, bueno, s'han tirat a estudiar altres temes, altres qüestions. I, clar, sempre també el bandolerisme ha tingut l'aureola d'això del segle XIX, va tenir molts estudis, sobretot aquest lluitador com a romàntic, però que en la realitat no és així. Ara està clar que s'ha de reivindicar i el Cuber reivindicant també l'hora per reivindicar un patrimoni d'aquest període i que ens ajuda a explicar, doncs, com és la vila actual després d'aquests canvis que es produeixen a mitjans de fin i de cavall del 16 i el 17.
Ja sé que com el Cuberenc segurament diràs que sí, però jo t'ho he de preguntar. Creus que el Cuber era el centre de bandolers per excel·lència del Camp de Tarragona?
Jo crec que el centre com a tal era potser zones del Cuber, Valls, aquesta zona així. És a dir, perquè els del Cuber, parlant en plata, l'Alia no Cuber i van cap a Valls, i Valls passa no sé què i venen cap al Cuber. És a dir, són gent que sí que són molt, són del Cuber, aquests tres capdills, però com que les partides al final s'hi van ensumant gent, el centre seria que això, el Cuber, Valls, aquestes zones, i aquesta gent es va movent amunt i avall, i s'hi suma gent d'allí, d'un poble cap a l'altre. Ara és evident que el Cuber, durant aquests anys, el poble és intranquil. Baralles al nucli antic, en el qual mor un tet de Pedrenyal. Després, que si s'assalta el negoci d'una persona perquè d'un suport a l'altre, que si les tropes de l'arcabisbe han de vindre al Cuber a posar pau. Clar, el Cuber, per excel·lència, diguem-ne, monopolitza moltes coses, però també n'hi ha Valls, i tomen per la vila i les autoritats ho intenten acabar. Ara, el Cuber hem sabut, diguem-ne, hem buscat una cosa per reivindicar-lo, és a dir, el bandoler també ens ajuda, no és el seny i la rauxa, encara que, diguem-ne, molt agafat amb pinces, però t'ajuda a reivindicar certes coses, el patrimoni que tenim d'aquesta època. Però vull dir, n'hi havíem... És important, jo que seria zona del Camp de Tarragona, és de per si important.
Una mica també la fira de bandolers, diguem-ne, que talla amb la tradició romàntica i la construcció d'aquest imaginari que bàsicament monopolitzen Serrallonga i Roca Guinarda.
Mm-hmm. Sí, sí, està clar. A veure, la tradició romàntica sorgeix del segle XIX, que es fan molts estudis sobre el bandoler, aquest lluitador social, que ara ja està, diguem-ne, descartada totalment, i el que cal és, diguem-ne, estudiar-los, de dir, bueno, eren senyors, altres devien gent de les partides, devien gent de tots els estats socials, però que també al final, si robaven, eren per ells i no repartien els pobres. Però clar, la versió romàntica del bandoler també t'ajuda a crear un relat que, diguem-ne, a vegades pot arribar a tots els públics. És evident també que el Cuber s'aposta per, diguem-ne, se fa teatre des de gent del poble, que s'aposta per explicar fets històrics des de deixant allunyant els tòpics, sinó explicant-los més, tal més o menys com es van produir, però la versió romàntica sempre estarà present en el nostre imaginari. El Serrallonga i el Pararroc Guinarda, clar, són els dos grans bandolers, el Serrallonga amb el seu final tràgic, doncs clar, està sempre present en l'imaginari. I reivindicar altres figures més petites, que diguem-ne ens acosta més a la realitat d'aquest període, doncs sempre ajuda.
Jaume Camps, historiador del Camp de Tarragona, moltes gràcies per haver-nos atès i molt bona fira de bandolers, tu que també ets del Cuber.
Moltes gràcies i, evidentment, com el cuberenc, convido tothom que ens ha escoltat a que assisteixi, gaudeixi i descobreixi el segle XVII i XVII del nostre poble, perquè veurà que més enllà dels bandolers hi havia una riquesa cultural i material que ha marcat el dia a dia de la vila. I passejant-se pel nucli antic la podrà veure. I no res, moltes gràcies a tu per convidar-me a parlar.
Gràcies, una abraçada, vagi bé.
El vent, la cara al vent, i el cor al vent, les mans al vent, i els ulls al vent, el vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant el vent del món. La vida ens dona penes del nàcer. És un gran plor. La vida serà que explor. El vent, la cara al vent, i el cor al vent, les mans al vent, i els ulls al vent.
Són Jazzmatics, amb la versió que feien de El vent, de Raimon, i precisament escoltàvem aquesta cançó, la versió de Jazzmatics del vent, perquè ara el que farem és anar a parlar sobre la Fira del Vent del Pla de Santa Maria.
Les propostes folklòriques del territori a la teva ràdio local.
Un dels altres municipis de les nostres comarques que celebra fira aquest cap de setmana és el Pla de Santa Maria. En concret, celebren la Fira del Vent. I per parlar-ne, tenim a l'altra banda del fil telefònic el Carles Ingla, que és regidor de Cultura de l'Ajuntament del Pla de Santa Maria. Bon dia.
Bon dia.
Quan sorgeix una fira d'aquestes característiques o com evoluciona una fira d'aquestes característiques?
Bé, la Fira del Pla és molt antiga, té referència de que ja al segle XIX es feia. Cap a finals dels anys 80 havia quedat reduïda a la mínima expressió i als anys 90 es va rellançar com una fira multisectorial. I per donar-li una vida nova i una mica d'especialització en línia de moltes fires que s'han anat especialitzant, ara fa 10 anys, l'any 2008, es va decidir convertir-la en la Fira del Vent, incloure una fira dels esports a l'aire i tot d'activitats relacionades amb l'aviació que es fan en el camp de vol. El Pla és un poble on hi fa molt vent i sembla que la Fira del Vent i lligar-ho amb els esports de l'aire era una bona troballa. Mm.
Abans parlàvem de la Fira de Bandolers d'Alcover, que també és aquest cap de setmana. Podríem dir que les dues fires han sofert o han patit un procés d'evolució del que tradicionalment hauria estat una fira més agrària.
Sens dubte, perquè també el Pla era un poble que tenia una economia bàsicament agrària i aleshores amb el pas del temps les fires han anat evolucionant, tenen un component d'oci molt més gran que no tenien, mentre que l'aspecte aquest més de la fira entesa com a lloc de compra-venda continua existint, com a totes les fires, però fa 2 anys ja ha desaparegut del programa perquè realment ja no hi havia un moviment ramader que justifiqués la presència a la fira.
Com el seu nom indica, la fira del Pla de Santa Maria té tot un seguit d'activitats relacionades amb el vent. Quines són les més destacades?
D'una banda hi ha les activitats que estan al camp de vol, que és just a la sortida del poble en direcció a la carretera de Cabra i Serral, i allà al matí de dissabte s'hi faran, tant dissabte com diumenge, s'hi faran trobades d'ultralleugers de tot Catalunya, i al matí del dissabte, a més, hi haurà moltes activitats infantils. Hi haurà un taller júnior i també per nens més petits que no volen fer avions, poden fer galetes i es fan galetes en forma d'avió. Després hi ha tot el que és el recinte firal, que es fa a l'edifici de l'antiga fàbrica tèxtil, que s'ha rehabilitat, i al voltant, a l'interior de l'edifici és on hi ha la fira pròpiament dita, la fira multisectorial, on hi ha exposició de productes artesans, i hi ha també exposicions de les entitats del poble. Al voltant del recinte o a l'interior mateix es fan tota una sèrie d'activitats, es fa una trobada de plaques de cava, el dissabte es fa una concentració de camions tonejats, la concentració és de cotxes clàssics i antics, després es fa també tallers, es fa una nit jove amb activitats pel jovent, es fa un concurs de pesca, es poden fer passejades gratuïtes en barca per la bassa de la fàbrica, és una bassa molt gran que fa 90 metres de llarg per 45 d'ample.
El que podríem dir és que la Fira del Pla ha aconseguit diversificar els seus espais, no? Perquè deies, tenim la zona del camp de vol amb les activitats de vent, tenim la zona del recinte firal amb les activitats potser més agrícoles, no? Ha aconseguit fer un equilibri entre la part, podríem dir, més nova des del 2008 amb el vent, mantenint la part més agrícola.
Sí, realment la part agrícola és molt menor, és més la part de... Sí que hi ha productes de menjar, però també és la part de la vida del poble i la part molt d'activitats d'oci, que les entitats es donen a conèixer, de que pots comprar productes o conèixer serveis que en molts casos són d'establiments del poble i en altres casos són establiments o serveis que venen de fora i es donen a conèixer. I després la idea és que hi hagi moltes activitats, que tothom que vingui pugui veure moltes coses, però també passar-ho bé, que pugui trobar, per exemple, tant dissabte com diumenge al matí tenim un taller per aprendre a fer te i begudes remeieres, cap a migdia tenim vermuts populars amb música, hi haurà, el dissabte actuarà la cantant Elena Volpini i el diumenge també hi haurà un vermut musical. És a dir, hi ha moltes activitats perquè tothom que vingui pugui passar una bona estona, veure coses i trobar alguna cosa que li vingui de gust.
A més, la Fira entenc que és un moment per posar en valor el Centre d'Interpretació del Tèxtil i el Museu Agrícola que s'ha anat rehabilitant els darrers anys.
Exactament, i justament per això es fan, a banda de que tots dos equipaments estan oberts, es fan visites guiades, se'n fan dues el dissabte al matí, dues el dissabte a la tarda i el diumenge hi tornem també. tenim dues visites guiades, tant al matí com a la tarda, i les fan persones que són del poble, que van fer un curs de guies locals i que s'han preparat per acompanyar la gent i explicar la maquinària tant tèxtil com agrícola que tenim exposada en aquests dos centres. I a més, el dissabte també fem una visita guiada a les 10 del matí a l'església romànica i al nucli medieval del poble, i el diumenge fem una visita guiada a la ruta de les barraques de pedra seca, que en aquest cas queda una mica més lluny del centre del poble, si cal desplaçar-s'hi amb cotxe, però també és un dels elements del patrimoni del Pla de Santa Maria que valorem molt i ens estimem molt.
Abans ho deies, 25 anys de la desfilada de moda del dissabte a la nit. Entenc que és un d'aquells actes que ja queden marcats gairebé en vermell a l'agenda de la Fira del Pla.
Absolutament en vermell. A hores d'ara, les entrades per veure la passarel·la de moda estan més que exaurides. Ja no queda ni un lloc. Tampoc queden llocs pel sopar i sí que queden entrades encara per l'espectacle del Quim Mas Ferrer. La passarel·la de moda és un dels actes que engresca més a tota la població perquè tothom té amics o coneguts que hi desfilen i perquè, tot i que és una desfilada amateur, es fa amb molta professionalitat. Les persones que la veuen per primera vegada queden parades de tot el muntatge, tant de la passarel·la pròpiament dita com de la decoració, com de la mateixa capacitat que tenen les persones que desfilen, que fan de model per un dia, però que ho fan extraordinàriament bé.
Perfecte, doncs Carles Ing, la regidora de Cultura de l'Ajuntament del Pla de Santa Maria, moltes gràcies per haver-nos atès i molt bona Fira del Vent.
Moltes gràcies.
I després del cap de setmana passat marcat pel concurs de castells, les colles tornen al que podíem dir la temporada habitual i el que fem ara és repassar les actuacions més destacades de les colles castelleres de les nostres comarques. Tothom concentrat, defensareu el castell que vulgueu, sonen les gralles, us en sortireu. Avui, divendres, ha tingut lloc a Miravet la Diada Castellera, que s'hi realitza habitualment el 12 d'octubre amb els rivals de Cornudella, els castellers de Sant Vicenç dels Horts i els castellers de Tortosa. I també avui dia 12 hi ha hagut la Diada de Castelleres Memorial Nativitat i Arza a Bellprat amb els castellers de Mollet, les joves xiquets de Valls i els xicots de Vilafranca. I en el marc de la Fira de Bandolers a Alcover hi ha actuació castellera. És el dia 13 a 6:45 a la plaça del Portal amb els Torraires de Montblanc, els xiquets d'Alcover i els xiquets de Vilaseca. Extra, ho hem fet petar, convertint tradició en la més gran obra d'art. No la toregem, no la dessagnem, la bèstia indomable, qui la respectem. Una de les diades més destacades del cap de setmana és la Diada de Santa Teresa al Vendrell. És diumenge a la 1 del migdia a la plaça Vella, el dia 14, i actua la jove Xiquets de Tarragona, la colla Joves Xiquets de Valls i també els nens del Vendrell. En el marc de la Fira del Vi a Cambrils també hi haurà castells. Serà diumenge 14 amb els castellers d'Altafulla, els Torraires de Montblanc i els Xiquets de Cambrils. A les 12 al Parc del Pescador. I els xiquets del Serrallo actuen a Gavà, diumenge 14 a les 12 del migdia a la plaça Josep Tarradella, juntament amb els castellers de Gavà. Castellers per fer tremolar les places del món. El món de
de llautó. El reflex que es veu en el mar és el camí que segueix el timó. Dies abans salpàvem el mar sense saber el nostre destí. Les onades trencaven traçant el camí. Veu amb nosaltres per a vèncer la por. Alça la bota i fes un bon glob. Canta la vida i aprofita el moment. Fes que les penes se les endugui el vent.
I després d'escoltar Cat Folkin amb aquest Alça la bota, ara escoltem una de les propostes de gralla i acordió més interessant dels últims anys, com és Criatures, amb la cançó Moixama, Tramusos i Aladrocs. Thank you. I així nosaltres arribem al final del programa d'aquesta setmana. Recordeu que els podeu recuperar aquest i tots a la web de l'Espluga FM Ràdio, www.esplugafmradio.cat. Us ha estat acompanyant al llarg d'aquesta horeta un servidor, Jordi Robert. Ens retrobem la setmana vinent. Salut i molta festa!
Content. Avui estic de sort, només sortir del llit, vaig farcit de petons. Arribo a l'estació, tot ple de revisors, darrere d'un bailet, faig cua pel bitllet, la màquina no entén. Li clavo quatre llets, ara se'm torna loca i em regala 20 tiquets. Quico Sabater, m'agafo el tren corrents, em truquen de la feina, l'empresa diu també. Ale, ale, aló, vacances per tothom, al cul tinc una flor, com un camp de futbol. Ale, 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 aló, vacances per tothom, al cul tinc una flor, com un camp de futbol. La, 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 la. Avui estic de sort, només sortir del llit, vaig farcit de petons. La vaga m'ha primat, però he sortit guanyant, ara plora la Remei. No sé què diu del rei, si s'ha tornat dement. Vol ser com els demés, qui és que s'ha fet gay? Don Felipe o la Remei? Rei. Mateixa tarda seny, la corona l'ha desfet, ningú farà servei. Ale, ale, aló, no troba cap raó, al cul tinc una flor com un camp de futbol. Ale, 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 aló, vacances per...